contracte a una empresa per desprestigiar els desafectes a les xarxes. L'expresident del Club Blaugrana fa front, doncs, a acusacions de corrupció i d'administració deslleial. I a aquesta hora, el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, es reuneix amb 200 comandaments dels Mossos d'Esquadra. L'objectiu de la trobada, avançada per cert aquest matí per Catalunya Ràdio, és analitzar la violència que s'ha viscut aquests dies en els disturbis pel cas Hassel. I el govern de Nigèria ha anunciat l'alliberament de 279 nenes que van ser segrestades la setmana passada en un internat de secundària a la localitat de Janjebe. Han mostrat fotografies de les noies vestides amb hijab esperant a trobar-se amb les seves famílies. Ningú ha reivindicat el segrest. Per cert, que el papa recordava aquest diumenge a les estudiants segrestades a Nigèria i demanava el seu alliberament amb una pregària per elles. I l'Audiència de Barcelona ha revocat l'obertura del cas per l'assassinat el 2001 de la jove Elena Jubany. Segons ha avançat aquest matí al diari El País, el tribunal considera per unanimitat que les noves proves aportades són inútils a l'hora de reavaluar el cas. I un apunt pel temps. Matí de dimarts, amb menys fred que ahir al Pirineu i també al Prepirineu, avui serà un dia amb força núvol, sobretot a la costa. Fins aquí la informació. Com sempre, ens actualitzarem d'aquí una hora, quan ja siguin les 11 del matí.
Ràdio Estel.
Si vols estar al dia de les novetats legals, si tens un problema jurídic o gestió a fer que et treu el son, escolta l'espai de consulta i assessorament legal Tirant pel dret els divendres a 9:45 del matí amb els advocats i assessors de Digestum Legal, un despatx amb l'experiència de prop de 40 anys de professionalitat, dedicació i compromís en la gestió, solució de conflictes i defensa dels interessos dels clients. Tirant pel dret, tots els divendres a 9:45 del matí, 30 minuts per sortir de dubtes. A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 70 10. Començaré l'any amb energia. Prendré Royal Provita 5000 de Laboratorios Marnis. Són vials per beure que contenen la concentració més alta de gelea reial pura del mercat. I a més, pol·len, pròpoli i vitamina E. És molt còmode. Només un vial de Royal Provita 5000 al dia. Demana Royal Provita 5000 de Marnis a Herbolaris, per a farmàcies i en per a farmàcies del Corte Inglés. Més informació a marnis.es.
Ràdio Estel.
Hola, què tal, estimada parròquia? Són les 10 i 4 minuts. Comença l'edició número 322... 322 de 50ers.
Winters. Sergi Mas.
Què tal, família? Com esteu? Com esteu en aquest dia? Com a mínim a Barcelona, disculpeu el centralisme, com a mínim a Barcelona, un pèl fosquet. Tenim 12 graus, sí, està fosc, no? Sí, sí, sí. Té pinta de ploure. Jo crec que no plourà. He vist que les temperatures a la resta de capitals catalanes també són semblants, si no un pèl més baixes. Hi ha 12 graus a Barcelona. Andorra, 4. Pom. Pom. Bueno, escolta, ja saps el que hi ha. Estefania Burgos, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bé.
Ui, quin relax, quina veu de relax, quina veu de relax que tens davant del neguit que tenim, no ens enganyem, tots per demà.
Sí, però calma.
Calma.
Sí que és veritat que estic nerviosa.
Veus, ja te conozco. Sí, home, sí, te conec una mica. Toni, tu no estàs nerviós perquè tu vas allà... Com un senyorito. Com un senyorito.
En Toni m'acaba de preguntar si ha de venir vestit de xaquer. Li dic que de moment,
sí.
No.
No, sí, pues sí, jo li dic que sí, Toni, de xaquer. Sí, sí, i vull foto a Instagram. de Toni Huguet. Sí, sí, de xaqué. Sempre m'ha fet gràcia. No tenim un tema previst, que és vestir de xaqué?
A veure, no, ja, però estem...
Veus, Toni, és que al final tot lliga, eh? Al final no és causalitat, és no és casualitat, és causalitat. I tenim un tema previst d'aquests per parlar de vestir de xaqué. El xaqué ha mort, que jo crec que va a la baixa. És a dir, no és un... És un... És a dir, el top a les dones va a l'alça, sí o no? Sí.
En el top ja no... Ja no? Top, quasi, perquè cada vegada tota la roba és més curta.
O sigui, el top és un esparadrap, directament.
Sí, ja està.
Què, no pensaran, què pensarà la família 50 que ens escolta? Però jo crec que sí, que el top és un esparadrap. Quantes vegades? A tu no, perquè no és mare. Però quantes vegades veiem els pares, no només als fills, a les filles, en aquest cas, que diem... Ma, on vas amb això? On vas amb això? Això és un tema, eh? Això és un tema, eh? Pares que veuen a les filles i dius... Li prohibeixo que vesteixi així?
Jo l'altre dia...
És un gran tema, eh? És un gran tema.
L'altre dia vaig acompanyar una amiga meva que té una nena de 17 anys. I
17 anys.
Vam anar a una botiga, sí. I és que tot... O sigui, faltava roba. O sigui, la samarreta era la meitat, perquè l'altra meitat no hi.
No, és que si no...
És que no...
Si no la retallen amb unes tisores.
Sí,
mira,
sí. O se la fiquen per dintre, sí. Del sostén.
Sí.
Molt heavy.
Què ens està passant? On queden els valors? És a dir, aviam, que pots tenir valors portant un top, només faltaria, eh? I molt més que altres persones. Però, clar, tot això ha vingut de l'expressió vestir de xaqué. Estefania, porto corbata demà? No. Sí?
Porta-la i te la traiem.
Els casaments, el tema de la corbata l'hem perdut ja. Això sí que està perdut, no? Això no és que vagi a la baixa. Jo crec que ara, si vas a un casament i hi ha algú que agafa la corbata i la comença a tallar, ja és anacrònic. Quin costum, eh? Quina bossa de diner negre s'ha fet sempre als casaments, eh? Sí. Venga, la corbata! I estàs allà a la taula dient, no, va... 500 peles, 3 euros.
500 peles.
I ja pensàvem que era molt, eh? Vinga, va, 3 euros, 500 peles. Hosti, 500 peles i 500 peles... És que eren molts diners, eh?
500 més 500 més 500 més 500.
Sí, 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 500 peles per un trosset de corbata que es quedava sempre al cendrer, eh? Al cendrer del casament, sempre es quedava al cendrer de la taula, eh? Que també és un altre tema, eh? Taules de casament, ara que comença, més o menys, comença el bon temps, i, per tant... Bueno, clar, que estem en estat d'alarma, clar. Jo volia dir casaments. Què casaments? Casaments virtuals. Bueno, mira com es van donar l'altre dia els Premis Globo de les sèries millors del món. Virtual. Una presentadora a Los Angeles, una altra presentadora a Nova York i els premiats a casa. I no ha passat res, eh? Premiats en pijama, la Judy Foster amb la seva companya, l'altra amb corbata, l'altre famós, que no recordo qui era, jugant amb el seu fill... I s'ha fet i la vida continua, eh? Ojito al món de la pantalla. Estic plantejant molts temes avui, eh?
Ara apuntaré tot.
El món digital... Bueno, és el món que avança i no s'atura. És a dir, 50ers, o ens adaptem o ens quedem enrere. Per tant, m'has dit que estàs una mica neguitosa per demà.
Sí.
Sí?
I demà estaré més.
Sí?
I tant, quan m'aixequi i vingui cap aquí... Espera't. M'hauràs aguantat tots els nervis.
Em vas dir ahir que...
Ai.
Sí, ahir em vas dir...
Què vaig dir?
I a més, ho vas dir públicament a un xat que vam fer, que el dia d'ahir dilluns el volies dedicar a mirar el vestit o què et posaràs.
És veritat. Ho reconec. Sí, però saps què?
No.
No ho vaig fer. Però perquè ho faré avui.
Ah.
Ho faré avui.
Vale.
És que no sé què posar-me. És que tinc dubtes... És que tinc dubtes amb els colors.
Amb xandall?
No.
És amb xandall.
No,
t'imagines?
No.
Si Estefania Burgos surt amb un xandall, d'aquest de Hybert, diu... No. I la gent... Oh.
No em poso xandall ni per anar a la muntanya.
Ah, no?
Jo?
No, que l'altre dia, però no vas anar amb tacons, no?
No.
Uns talons d'aquests, no.
Vale, vaig anar amb bambes, però no amb xandall.
Xandall
amb leggings.
No. Per què?
Per què no amb xandall?
Sí.
Perquè no, mai, no sé, no em sento bé.
No?
No, crec que no em queda bé el xandall. Uh-huh. No. No estoy de xandall.
Sí.
No soy de regla per
informar. Els leggings, eh? Una peça... relativament moderna.
Molt. Bueno, són les malles de tota la vida, eh?
Són les malles. I ara no sé per què es diuen leggings.
Claro.
Com les magdalenes i muffins. Ja està bé, home, ja està bé. Aturem això, sisplau.
Les trucades són cols. No.
Sí, et faig una col.
Què col?
L'altre dia una amiga, et faig una col. Col, què és? Què és? El fotocol. No entenc, de debò, no entenc. Què li passa a la gent? Que es pensa que sap més, que té més cultura. Ei, faig una col, faig una perdi, això és una mica cursi, faig una perdi.
La perdi és antic, ja, no?
És antic, però si té 4 dies.
Però era quan jo començava... No, això ja és antic.
I ara no cal que facis una perdi perquè les trucades es poden fer igualment. Bé, sí. Sempre s'han pogut fer igualment. Faig una perdi, faig una col, i l'altra que era si uns leggings en lloc d'unes malles.
Clar. I ara estàs en estado mood.
Com?
Mood. No veus, no sé, les teves filles a vegades no posen mood. Això la gent jove, mogollón.
Mood.
Mood, esto es el teu estat d'ànim. Ai, és que avui no estic molt...
Estic mood.
Mood.
Però mood de no parlar.
D'estat d'ànim. D'estar bé, malament...
Moix.
I en plan?
I en blanc.
En plan.
En plan.
Els nois parlen tota l'estona. En plan. Esto, en plan.
Ah, sí, sí, l'expressió en plan. En plan són expressions, que escolto... Ahir vaig anar a deixar les meves filles a l'institut i, clar, em vaig quedar allà escoltant, com si fos la vieja del visillo, escoltant el que deien mitja hora abans d'entrar a l'escola. I diuen moltes vegades, se pone. I en plan... I viene y Raúl y se pone... Allò de dir, i va dir... I li va comentar... No, i se pone... I qual? I en plan...
I random...
Random. Ens falta molta lectura, família? Ens falta molta lectura, Que si no, d'aquí 10 anys, el telediari el comentarà una persona que dirà... Avui...
En plan...
Pedro Sánchez, en plan mood? No sé què, no sé quanto, i ha dit jo...
Que és muy random. Futur, que és muy random.
Bueno, al final, família, ja s'ha decidit, no? Ja s'està descobrint que els principals protagonistes dels Aldarulls són...
Bueno.
Que m'és igual, Que són de fora, però sí. No, són de... Preferentment d'Itàlia, França...
Grècia...
Una bona part són menors d'edat, anarquistes... Molt bé, venim a solucionar el món, gràcies. I que... Bueno, jo ho tinc clar, Jo ho sento, ho tinc clar. Vinga, al quartelillo. No va dir Bertomeu, van al quartelillo, aquests... Home, amb més raó, al quartelillo. Són 7.000 euros. Vidre del Palau de la Música i dos xandalls, el que a tu no t'agrada, dos xandalls de la botiga Nike. És que no tengo... Bueno, pues quan cobris una pela, t'embarguem el compte i ja està.
Treballs socials.
Hola, buenas. És el Banc d'Itàlia? Sí, embarguen 7.000 euros. Això hauria d'anar així. I si no, els pares. Què és menor d'edat? Els pares. 7.000 euros. Oiga, pues se queda aquí i ustedes no lo ven. És que ho paguin. Que ho paguin. Jo no... Bueno, ara em posaria xulo... No penso pagar-ho, ja ho pagarem tots.
Sí, sí.
Ho pagarem tots.
No et preguntaran si vols fer l'ingrés, te'l treuran directament.
No em preguntaran, vol vostè pagar la seva part alíquota, que ara es diu escote, alíquota dels vidres trencats, no t'ho preguntaran, t'ho cobraré i ja està. Bueno, pues sí, ja està. I anem passant. Bueno, que Bartomeu està al quartelillo, que és una expressió que em fa gràcia, però no em fa gràcia que estigui al quartelillo. Jo el Bartomeu el conec i sempre he tingut una opinió boníssima de molt bona persona. Molt bona persona. Ara seria molt ventatxista pujar-me al carro i dir si has fet una mala gestió, aquí no vull entrar. No vull entrar perquè jo no sé, és a dir, jo puc opinar del que surt als mitjans, però jo no sé tota la veritat. Per tant, jo del Bartomeu persona poso la mà al foc. Bartomeu persona, del Bartomeu executiu, de les seves empreses relacionades amb l'aviació, no poso la mà al foc, però entenc que fa una gestió amb empreses que tenen centenars de milions d'euros. Què té el Barça, què té el futbol que ens posa un núvol a la vista? Alguna cosa té. Aquí ja no puc entrar perquè, insisteixo, només tinc la informació d'alguns, no de tots, és que no de tots, els mitjans. Jo miro, escolto, llegeixo alguns, però no tots. I aquí tinc una informació que em ve tallada, dissimulada, sesgada, que ens ve modificada. I, per tant, m'estimo més no opinar, perquè és molt ventatxista dir ara si vostè va incorporar una empresa donant diners a una persona perquè parlés malament, és que no ho sé, no ho conec tot. I com que no ho conec tot, m'estimo més no opinar. complicat. No sé què dir-te, no sé què dir-vos, no sé què dir-vos. És francament arriscat i desitjo molta sort a al ciutadà Bartomeu Josep Maria. Veus, els altres no els conec, no els conec. Òscar Grau no el conec, l'advocat Gómez Ponti no el conec, no el conec i, per tant, millor que no opini. Perquè, a més, opinar ara a cuento de què? No cal. No cal. Família, són les 10 i 16 minuts, una hora menys a Canàries i 7 hores menys a Sri Lanka. He dit 7, però igual són 5 o 14. Qui ho comprovarà? És igual. Tira, 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 tira.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Ara, compara'm aquesta banda sonora amb el reggaeton. Evidentment, la comparació és, està fora de lloc. La comparació no toca, ara mateix. La comparació, sincerament, no l'entenc. I no la volia comparar. Simplement us volia fer conèixer, us volia fer saber que... Bueno, fa uns dies vaig estar parlant amb les meves filles sobre quin tipus de música escolten. I clar, quan escoltes sintonies i bandes sonores com aquesta, dius, com és possible que una persona que tu has parit, que tu has criat, que estàs intentant educar, acabi posant, amb tots els respectes, això que diuen reggaeton i que diuen que és un tipus de música. Sincerament, no ho entenc. No ho entenc, però existeix. Existeix. Jo sempre voto a favor de la música clàssica i, clar, els dic... A veure, la música clàssica, quants segles té? 5? Segles, No anys, no dècades, no. 5, 6, 7? 10? Podeu parlar de Bach? No de l'estríssimo Bach, no. De Bach, compositor? No? Bueno... Pues, ara m'imagino donant pas a una entrevista que puc endevinar que pot ser interessant amb una música de reggaeton. No m'ho imagino, no m'ho imagino. Sincerament, perquè el reggaeton és que, definitivament, i ja és oficial a partir d'ara mateix, el reggaeton no és música. En tot cas, sí que és la banda sonora, jo crec que ideal, per mantenir una conversa tranquil·la, relaxada, amb Georgina Ferreres. Georgina, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Sergi. Encantada.
Igualment, gràcies per estar en directe aquí al Cinquenters. Mentre miràvem de fer la connexió en directe, he estat pendent de sempre la banda sonora que ens col·loca a través de les sintonies escollides el nostre tècnic Toni Huguet. I clar, estava comparant aquesta música... És una mica rara, Avis, en el que és un programa normal de ràdio al dematí, on passa moltes coses, que amb el tipus de reggaeton, que jo no podria fer una entrevista tenint per sota aquell tipus de banda sonora. Ara només cal que em diguis, doncs jo sóc la presidenta del Club de Fans del Reggaeton.
No.
I em xafes l'entrevista.
No és el cas, no és el cas.
Vale. Podria ser, però bueno, com a mínim ja hem superat un obstacle. Com estàs, Georgina?
Molt bé, gràcies.
Me n'alegro. Georgina Ferreres és fisioterapeuta especialitzada en teràpies assistides amb cavalls i fisioteràpia pediàtrica. Això traduït perquè ho entengui la meva mare, com li podem dir, Georgina?
Doncs seria que, bueno, vaig estudiar la carrera de fisioteràpia i després, al veure que hi havia l'especialitat de poder treballar amb cavalls i sobretot amb persones amb diversitat funcional, vaig decidir especialitzar-me en teràpies assistides amb cavalls. I al començar a treballar i veure que treballava especialment amb molts nens,
sí,
vaig decidir estudiar també pediatria. I així tenia una miqueta tot el que tocava.
Em pots explicar, amb la privacitat que comporta una entrevista per antena, més o menys un dia normal a la teva vida? Avui, per exemple, demà?
Sí, un dia normal a la meva vida, per exemple, seria...
Estic parlant de temes professionals, els temes personals.
Sí. No entraré,
Vale, vale.
Seria llevar-me i anar a la hípica. Primer de tot, el que faria seria revisar una miqueta l'estat dels cavalls, com es troben, que no hi hagi cap cavall que estigui malament.
Quants tens, més o menys? O quants estan a disposició?
Meus, propis de teràpies, en tinc 4. Tots sí. A disposició n'hi han bastants més. I llavors el que fem és jugar una miqueta amb el tipus d'usuari que tinguem o tipus de grup, amb el perfil que tinguem, ens interessen un tipus de cavalls o uns altres. Però estem parlant, potser ens veuríem amb uns 10 cavalls en total de teràpies.
Te'ls coneixes bé?
Molt bé, molt bé. Sí, és molt important conèixer-los molt bé i sobretot que estiguin ben treballats. És a dir, que siguin animals de plena confiança.
Se't den ser distrar perquè facin això que fan habitualment?
Sí, han d'estar sobretot molt habituats i sobretot molt habituats a tot el material ortopèdic, perquè, per exemple, a la hípica es presenten usuaris que van amb cadira de rodes, amb caminadors, i els cavalls és un material que no estan molt acostumats a veure i és molt important aquest ensinistrament previ perquè els cavalls, quan es presenten aquest tipus de material, doncs estiguin el més habituats i tranquils possible.
Què pot pesar? Quant pesa un cavall?
Quant pesa un cavall? Doncs a mitjana estaríem parlant entre uns 400-500 quilos, un cavall mitjanet.
Sí.
Tot i que actualment m'estic treballant amb un cavall que pesa uns 700 quilos.
Vale. Com es diu aquesta bestiola?
Es diu Sam.
Sam.
I hi ha previsió de que aquest cavall encara ha de créixer una mica més i pot arribar a pesar uns 900 quilos, ben bé. És a dir, que estem parlant d'animals, generalment els cavalls de teràpia són tranquils i nobles, no? Sempre poden tenir unes reaccions, doncs són animals, no? Es poden espantar, en un moment donat o poden tenir un mal dia, com nosaltres,
sí.
Llavors sempre hem de tenir doncs, totes les precaucions possibles, perquè això són uns animals de gran envergadura i que ens podrien fer mal si ells volguessin o si en un moment donat s'espantessin.
Perdona, que canviï una miqueta de tema. Més o menys coneixem o entenem que el teu dia és pràcticament el passes, no sé si de forma sencera, a la hípica. Vale?
Gairebé, sí.
Vale. Què fa un cavall? És a dir, un cavall, perdona, entenc que s'estira per dormir?
Depèn.
Ah, veus?
Els cavalls...
Dormen dempeus?
Poden dormir de peus.
Què dius?
De fet, el que fan els cavalls és, com que són animals, són depredats, normalment són les preses, sempre tenen un estat una miqueta de vigília, no? Llavors el que poden fer són com petites becaines durant el dia,
sí.
En el que poden dormir de peu, és a dir, s'encaixen una mica a nivell articular i poden descansar, poden arribar-se a dormir de peu. Tot i això, amb la majoria d'hípiques que tenim, i com que tenim els cavalls estabulats, molts d'ells...
Sí, què vol dir això, perdona?
Estabulats vol dir que viuen amb boxes, amb quadres,
sí.
Normalment unes quadres d'uns 3-4 metres.
Sí.
Llavors sí que, com que estan, diguéssim, engabiats, per dir-ho d'alguna manera,
sí,
allà sí que es permeten doncs, estirar-se a terra i descansar bé. Però un cavall amb llibertat o semillibertat poques vegades s'estira. És a dir, normalment es poden estirar més durant el dia... quan m'ha plogut i no han pogut descansar gaire, llavors surt el sol i s'estiren, això sí.
La relació que tenim una bona part de la població amb animals segurament és amb gossos i amb gats. Un gos, quan està content, ja el veus que mou la cua i et ve a buscar... Com notem a un cavall que té bon dia?
Que té bon dia?
Sí, que està content, que està feliç. Quan t'acostes, quan li dius el seu nom, hola, Sam, li canviem una mica, li posem una mica de veu, de música, de musicalitat a la veu, hola, bonico, i li diem això, una expressió i amb un to que no li direm mai a un jefe. Què passa, bonico? Què passa? És a dir, com saps que un cavall està content?
Com sé que està content? Generalment, quan estan contents, és que mostren calma i no defugen una miqueta de tu, no? Quan
sí.
Li dius hola, si li parles amb to així una mica carinyós o amistós,
sí.
El cavall veus que si està bé, no defuig i està tranquil. Sobretot, pots observar molt el moviment de les seves orelles. Si
veus
que té les orelles enrere o que apreta la mandíbula, és que el cavall o està enfadat o li passa alguna cosa, o està una mica nerviós o té una mica d'estrès. Llavors, és molt important, sobretot com a terapeuta, conèixer molt bé el llenguatge corporal dels cavalls, precisament per anticipar-nos a possibles accidents o a possibles dolors dels cavalls, no? Perquè a vegades és difícil identificar un dolor. I si no coneixes molt bé el llenguatge corporal dels cavalls, et pot passar per alt i llavors pots estar treballant amb un cavall doncs, que tingui un còlic o que es trobi realment malament i també pot ser perillós i, a més, desagradable pel pobre animal, no?
Els gossos, parlo perquè jo sóc un... no animalista, no, jo sóc un gossista directament, tenen especialment el sentit de l'olfacte molt desenvolupat, o com a mínim això pensem els humans. Els cavalls tenen algun sentit especial que dius, ostres, ho capten tot, la vista, l'olfacte, no ho sé.
Sí, sobretot l'olfacte.
També?
Sí, i sobretot l'oïda. És un sentit que tenen molt desenvolupat. Després la vista no seria potser... O sigui, sí que poden arribar a veure com bastant fins al seu darrere, diguéssim.
Sí.
Però el sentit que més els hi predomina és l'olfacte.
No sé si és veritat, però se'ns ha fet veure al llarg dels anys que els gossos veuen en blanc i negre. No sé com han tingut la prova, però és una mena de llegenda urbana.
Sí.
Els cavalls veuen bé, veuen en color, veuen poquet, veuen enfocat?
En principi, els estudis que hi han diuen que no veuen tota la mateixa escala de colors que nosaltres.
No veuen la mateixa escala?
No, que no veuen la mateixa.
Curiós.
Però exactament no sé quins colors els hi predominen més, eh?
Li preguntem i no volen contestar, no?
No m'han acabat de respondre mai, encara, no.
Entendràs, suposo, com jo, que treballar amb animals, viure, perquè al cap i a la fi tu acabes visquent amb aquests bitxos preciosos,
sí.
No té res a veure sempre a favor de treballar amb humans. Tot i que també treballes amb humans, clar.
Sí, però sí, et dono totalment la raó. I realment és un entorn, o sigui, el poder treballar a la natura, que la meva oficina sigui una miqueta, doncs això, un camp, no?, ple de cavalls,
sí.
Una sort, i és algo que valoro moltíssim, d'aquesta feina.
Parlaves abans de les diversitats diferents de les persones que van a aquesta hípica, que, per cert, on és?
Actualment estem oferint el projecte a dos zones. Una és Arenys de Munt, al Maresme, que és una hípica terra equestre, i l'altra és a Barcelona, concretament a Sant Just d'Esvern, i és a la hípica Pony Club Catalunya. I ens movem en dues zones precisament per abarcar més gent.
Quin tipus de diversitat trobes? De tot tipus?
De tot tipus.
Física i psíquica, de les dues?
Sí, física, psíquica, i sobretot també persones que potser no tenen diversitat funcional,
sí.
Però sí que poden haver-hi alteracions conductuals o bé trastorns emocionals, i això també ho abarquem.
Quin és el primer contacte entre la persona que va i el cavall? Com és habitualment, Georgina, aquest primer contacte? Hi ha por, hi ha recel, hi ha...
Depèn. Habitualment fem una sessió de prova abans de començar el tractament, on valorem una mica,
sí.
I també veiem, sobretot, el grau de motivació que té la persona. Perquè a vegades hi ha famílies que els encanta tot aquest tema, però potser el seu fill doncs no té, no?, aquestes inquietuds, o realment no connecta amb l'animal. Llavors, jo sóc partidària que qualsevol teràpia s'ha de fer de manera... que sigui motivadora.
Consensuada, en principi, no? Sí. Bueno, consensuada. El cavall sempre diu que sí, entenc, no?
El cavall.
Clar.
Sempre diu que sí, però també perquè els cuidem molt. És a dir, són cavalls que no treballen més de 2 hores fent teràpies, mai seguides. Llavors, quan acaben la sessió, sempre tenen els seus premis. Vull dir que jo crec que a vegades entres al camp i et tenen a buscar ells. Vull dir que jo crec que...
Oh, que maco, que maco.
Sí.
Però buscant el premi o buscant la carícia, buscant el petonet...
Això ja no ho sé.
No ho sabrem tampoc mai, com els colors.
No.
Vale. I aquest primer contacte em deies que acostuma a ser d'entente cordial, en principi, no?
Sí, acostuma a ser una sessió de prova per veure una miqueta precisament això. Com reacciona la persona amb l'animal, no?, amb el cavall. Si hi ha molta por, i això, doncs, a vegades sí que hi ha bastanta por. S'ha de diferenciar també quan és una fòbia, una por irracional, que potser aquella persona... doncs li serà molt difícil de superar o potser no serà la teràpia més indicada per ella,
sí.
O bé una por d'aquestes que es poden confrontar i superar, no? De que fa una miqueta de por les primeres sessions, però a poc a poc es va agafant confiança i es va creant un vincle, i que això ens passa molt sovint, i per sort s'acaben fent vincles molt macos i molt forts.
I tu notes el carinyo, l'apreci mutu que hi ha entre cavall i persona.
Sí, i sobretot jo el que veig és l'estona, sobretot l'hora, no?, que estic fent la sessió amb aquest nen o amb aquest adult,
sí.
Però després són les famílies que et diuen, no?
Aquí.
I cada dia, quan es desperta pel matí, el primer que diu és avui toquen a cavalls, no? I això són, bueno, és com molt gratificant, no? Veure que aquella persona té moltes ganes de fer la sessió i que està tan motivada.
Aquesta teràpia assistida amb cavalls té diferents modalitats terapèutiques. Quines són?
Sí. Nosaltres actualment estem oferint 4 modalitats terapèutiques.
Sí.
Per explicar-ho així d'una manera no molt tècnica i resumidament,
sí.
Serien la hipoteràpia.
Què és?
Amb aquesta modalitat terapèutica, diguéssim, és una tècnica de rehabilitació que està basada en la neurofisiologia.
A veure. Tècnica de rehabilitació, bé?
Sí.
Basada en?
En la neurofisiologia. Llavors, el que ens interessa, diguéssim, és principalment el moviment del cavall, les característiques que té físiques del cavall. Llavors, el que faríem, per explicar-ho d'una manera així entenedora,
sí.
Seria com fer una sessió de fisioteràpia, però sobre el cavall, aprofitant tot aquest moviment i els impulsos que ens aporta el cavall.
A sobre del cavall?
A sobre del cavall, sí. Amb la hipoteràpia sempre muntem i generalment sempre és el pas. I amb aquesta teràpia, diguéssim, sempre han de ser cavalls. No utilitzarem mai ponis, perquè els ponis són, diguéssim, com cavalls petits, bueno, no són... Bueno, ja sabem tots el que és un poni.
No, un moment, espera. Un poni és un cavall petit? O és un altre tipus de...
Sí, és una altra raça, diguem.
Vale. Jo pensava que un poni era un cavall petit, i no, és un altre tipus de...
És una altra raça que, sí, quan assoleixen l'edat adulta, doncs es quedaran petitets tota la vida. No és que siguin...
Ah, mira, com jo. És a dir... Vale. És un altre tipus de raça que, quan són adults, es queden petits.
Sí.
Vale. Això és un poni.
Sí, un poni.
I un poni és igual, que tingui 2 anys, que tingui 80. Per cert, quants anys viu un cavall de mitjana?
De mitjana de 20 a 30 anys. Normalment, amb les condicions que els tenim avui dia, que solen estar bastant cuidats,
sí.
Solen viure més aviat cap als 30 anys. Cada cop estem veient cavalls que viuen més anys.
Vale. M'has dit un tipus de teràpia assistida amb cavalls. M'has dit un tipus.
Sí, la hipoteràpia.
Sí.
Després tindríem la equinoteràpia.
Sí.
I en aquesta modalitat terapèutica ja no ens interessa tant el cavall pel seu moviment en si,
sí.
Sinó que utilitzem el cavall com a agent motivador per aconseguir, per exemple, qualsevol objectiu que ens proposem.
Vale.
Llavors,
posa'm un exemple.
Per exemple, un exemple seria, imagina't que fem una sessió amb un nen diagnosticat amb autisme.
Sí.
Llavors, el que ens interessaria treballar, per dir un exemple, seria la comunicació, no? La comunicació oral.
Sí.
Llavors, el que podríem fer amb aquest cavall o poni seria que quan volem que camini, el nen li ha de dir arri o pas o camina, no una paraula clau. Llavors, d'aquesta manera... Com que generalment els nens el que volen és moviment i que el cavall camini, doncs és una manera d'estimular i de treballar tota aquesta comunicació quan pot ser verbal o, si no, doncs amb signes o... Vull dir, l'important és que es comuniqui, no? Que trobem la manera de comunicar.
Clar, més enllà del que estàs dient i les seves paraules, m'estàs traspassant tants inputs d'empatia entre nen, nena i cavall... clar, que quan, si li diu arri i camina, la sensació d'alegria que deu tenir el nen quan comunica i verbalitza aquesta paraula de 2 síl·labes arri i el cavall tal, clar, les mirades del nen, entenc que els pares a tu, de satisfacció.
Sí, i sobretot el que veiem molt és que, clar, generalment aquests nens o adults solen ser els cuidats, no?, a casa. Quan arriben a la hípica, és com que canvien el rol. Tenen a les seves mans i sota la seva responsabilitat.
Manen ells.
D'una manera.
Manen ells.
Sí, manen ells. I cuiden, sobretot. I l'agafar aquest rol de cuidar i demanar...
I responsabilitat.
Que...
Clar.
Sí. I és algo, és com, bueno, com una dosi d'autoestima bastant important per ells.
Clar. Seria maco posar una càmera al viatge de tornada dels pares amb la persona, no nen necessàriament, i veure com gestiona aquesta alegria verbalment.
Sí, i queden molt sorpresos perquè generalment els pares així de nens petits, no, que encara no han tingut potser moltes experiències amb ells, no, sí, fora així a la natura, doncs estan molt acostumats a veure aquests nens treballant en sala, no, amb CDIAPs, que fan, sí, una, clar, feina superimportant, sí, i supermaca, sí, sí, però es relacionen una mica més com ho farien jugant, clar, a casa, no, doncs juguen a la sala. En canvi, amb els cavalls...
La natura, el camp, els cavalls, és, sí, que és una altra pel·lícula.
Tenen unes reaccions tan espontànies i tan, bueno, a vegades com tan naturals, no, sí, que... Sí, sí, és, bueno, és, jo ho trobo maco de veure, perquè és la vocació.
Jo que no he estat i que em fan certa por per l'alçada, el cavall, i que sempre tinc la sensació que se'm tirarà a sobre, i evidentment no serà així, són manies tontes, eh? M'has dit dues, Georgina, falten dues més.
Sí, sí, després faríem, oferim també l'equitació social, i seria, diguéssim, estaria més enfocat, doncs com el nom ho diu, no?, a treballar temes més socials i de relació. I aquesta modalitat el que busca és aprofitar la relació amb el cavall per ajudar a persones amb, potser amb problemes emocionals, sobretot, o de relació, sí, a superar els seus conflictes.
Anda.
Mm. I és una part també, sobretot, es treballa bastant a nivell grupal, l'equitació social. I després, també, per acabar, tenim el volteig terapèutic, que és, diguéssim, el terapeuta té el cavall, el guia amb una corda i el cavall va fent cercles.
Sí.
Llavors, el que fem amb aquesta modalitat és utilitzar el moviment del cavall,
sí,
per orientar l'usuari de manera psicomotriu. I aquí entren en joc ja molts aspectes. Per exemple, el genet, l'usuari,
sí,
ha de tenir ja bastant bon equilibri perquè el cavall pot anar al pas, al trot o al galop.
Clar.
I sobretot es treballen aspectes com la capacitat d'atenció, de concentració, aspectes, doncs, tipus d'autocontrol, de confiança, de seguretat en si mateix. És una modalitat també molt completa, tot i que ja requereix que l'usuari, doncs, tingui un control físic bastant important sobre el cavall.
I els cavalls ho noten, no?
Els cavalls...
Noten la reacció, és a dir, quan un... Insisteixo, no necessàriament un nen, quan algú que està sobre d'ell, un ginet, li fa un... dos tocs, diu, muy bien, muy bien, és a dir, acompanya amb la veu una felicitació, el cavall ho nota molt.
El que notem, sobretot,
sí,
és que els cavalls són jeràrquics, no? Viuen en manada i protegeixen molt, sobretot, el més jove, potser, no? El més feble de la manada. Llavors, el que notem molt,
sí,
és que a vegades, amb una persona amb un equilibri una mica pobre sobre el cavall, doncs, quan la persona es desequilibra una mica,
sí,
els cavalls es paren, com una mica per ajudar, de dir, ei, estàs a punt de caure... paro, resitua't una mica.
Que fort.
O sigui, sí,
fort.
Notem, i a vegades també ens ha passat, no?, amb nens molt moguts, molt inquiets,
sí,
que, bueno, que s'han posat potser gairebé sota el cavall, i el cavall no ha ni pestanyejat, s'han quedat quiet totalment, com per...
I això per què?
Per fer mal, no?
I això...
Per no trepitjar el nen, per no fer mal. Normalment un cavall, si et poses a sota o darrere... doncs es pot moure, es pot inquietar una mica, i a vegades ens hem trobat que el cavall és com que sap, no?, que és un nen petit, que s'ha de vigilar, que és, bueno, que és com feble, no?, i ens hem trobat una mica amb aquestes sensibilitats que a vegades sembla que tinguin o que tenen, no?
Hem de tornar al poble. Hem de tornar al poble. És que...
Clar.
És que ens ho posen... la vida, la pandèmia, el futur, ens ho està indicant. Torneu, torneu, sí, torneu. Aviam, que també es pot viure a la capital, eh? Però és que, clar, coses com aquestes et conviden a tornar, si és que hem fugit algun dia.
Sí.
Sí, clar que sí, sí, a tornar als orígens. Els cavalls somriuen? Riuen?
No, en principi no. No somriuen i...
És a dir, aquelles fotografies que veiem d'un cavall amb tota la pinyata per davant i diu, mira, està feliç, està somrient, no és així.
No, generalment allò és perquè està badallant i perquè és molt graciós, jo també ho he fet. Quan l'enganxes badallant, li fas una foto i si és un selfie i tu també estàs rient, doncs encara fa més gràcia, no?
Fa molta gràcia. No. Els cavalls fan molta gràcia quan estan,
sí,
contents i feliços,
sí, sí.
Clar.
Sí, sí, sí.
Però bueno,
no somriuen.
Aquesta missió no demanada, però que tenen de forma permanent, és molt significativa i molt plausible. Georgina Ferreres, t'agraeixo molt, molt més del que t'imagines, la teva col·laboració amb aquest espai, aquestes reflexions sobre el món del cavall i les persones que tenen algun tipus de disfuncionalitat. Gràcies, Georgina.
Gràcies. Moltes gràcies a tu, Sergi.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
Les 10:40.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo,
cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
La Vocal de l'Is és una petita editorial que dona sortida a noves veus i que neix amb la intenció de ser una plataforma orientada, sobretot, a autors independents. Amb més de 70 títols publicats, combinem comercialitat i singularitat. Assessorem i acompanyem l'autor i ens adaptem a les seves necessitats. Tot i que apostem amb devoció per la màgia del llibre en paper, disposem de producció de llibre electrònic. Pots trobar la Vocal de l'Is al carrer Balmes de Barcelona, número 381, segon primera. O bé, visita'ns a lavocaldelis.com. Vols viatjar a Andorra? A Direct Bus t'ho posem molt fàcil. Cada dia realitzem sortides des de l'estació de Sants. Aconsegueix el teu bitllet o demana més informació al web andorradirectbus.es. Vine a gaudir de la natura. Vine a gaudir del país dels Pirineus. Vine a Andorra. Totes les revistes en català a un sol clic. Descobreix la tarifa plana dikiosk.cat i llegeix totes les revistes que vulguis, on i quan vulguis, des de l'ordinador, mòbil o tauleta. Sapiens, Descobrir, Serra d'Or, Catalunya Cristiana i moltes publicacions més. Subscriu-te a la tarifa plana per només 9,99 € al mes i llegeix totes les revistes dikiosk.cat. Llegeixo tot ara. Llegeix revistes en català a ikiosk.cat.
Ràdio Estel.
Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 2771 o 93 409 2772 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Si mai et pregunten, i tu amb qui sintonitzes? Doncs amb qui escoltes ara mateix, no? Amb Ràdio Estel, sempre al teu costat.
Ràdio Estel.
Cinquenters, de dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra.
Ràdio Estel, es troba una persona que jo conec des de fa, no exagero, però que farà la resta, pot ser 45 anys de vista. Eren veïns. Cadí 33, Cadí 42. Bar Cadí, Libreria León. Una botiga davant de l'altra. Les casualitats, és a saber el què, ens tornen a trobar en aquest estudi de ràdio 45 anys després a la filla dels propietaris del Bar Cadí, Maria Zapata, i a un servidor. Ara jo amb menys cabell. Sense cabell, directament. Què tal, Maria? Com estàs?
Bé, molt bé.
Gràcies
bon
per
dia.
Venir, eh?
No, a
és
tu,
per venir, eh?
Per convidar-me.
Bueno, amb aquesta casualitat de les xarxes socials, que estan força bé per unes coses i estan força malament per altres coses, vam coincidir arran d'una entrevista que li vaig fer a Rita Anton.
Correcte.
I a partir d'aquí, segurament tu portaràs el pes de l'entrevista perquè em vas parlar d'Asfatac.
Sí.
I vull que m'expliquis molt i ens expliquis als oients i a tot què és Asfatac. Bueno, comencem pel principi. Vas escoltar aquesta... No sé com vas arribar a parar a escoltar Rita Anton.
Bueno, Rita Anton és una psicòloga.
Sí.
D'Ita.
Sí, és un centre de rehabilitació.
Sí, terapèutic.
Sí.
I, bueno, la meva filla va estar ingressada ja 14 mesos.
Mm.
I, bueno, arrel de tot això i tot el que, bueno, pues hem passat, és una situació molt difícil, vaig acabar parar una associació, Asfatac. És una associació de famílies d'adolescents amb trastorn alimentari i de conducta. I, bueno, crec que...
Familiars d'adolescents?
Amb trastorn.
Persones que tenen fills, nebots, en el seu cas, persones que tenen el seu càrrec, doncs, joves, adolescents, amb problemes.
Sí, correcte.
Quin tipus de problemes? Segurament d'addiccions, poden ser addiccions al mòbil, poden ser addiccions a diferents productes, substàncies...
Correcte. Llavors, doncs, bueno, arrel d'aquesta addicció i d'aquestes conductes, que són conductes totalment disruptives, s'han d'ingressar. Què passa? Aquests ingressos, avui, bueno, hores d'ara, el servei públic no dona recursos, no?
Per què?
Pues perquè no tenen en compte encara, hores d'ara,
sí,
que cada vegada hi ha més problemes amb aquests nois i en aquesta societat, de moment, no hi caben. No tenen... un acompanyament. Hem de pensar que són nens, no? Tu i jo, pues, hem tingut la sort de poder estudiar, de poder fer una vida en aquesta societat normal.
Tu has dit la sort. Sí.
La sort.
Sí, sí, sí.
Aquests nens no se senten acompanyats en aquesta societat perquè, bueno, no els hi estem donant recursos, no? Mira, Asfatac neix d'un grup de pares que, arrel de passar per molts professionals...
Sí.
I sense, bueno, sense tenir èxit, han d'acabar ingressant els seus fills. Aquestes famílies...
Ingressant a on? A aquests centres o a altres tipus de centres?
En aquest cas, a ITA.
A ITA, vale.
Vale? Llavors, aquests pares, clar, es fan tots la mateixa pregunta, no? Com és que des de la pública, no? No donen un recurs integral, efectiu, al conjunt familiar, perquè no només s'ha de tractar el nen... En aquest cas, qui s'ha de tractar és el conjunt familiar, d'acord? ¿Vale? Llavors, a partir d'aquí, la Sílvia Autín, que és la presidenta, junt amb un grup de pares, decideixen, bueno, pues, fundar Asfatac.
Vale. De quin any, més o menys, estem parlant?
El 2018.
2018. Ah, relativament
sí,
recent, eh?
Sí, sí, som una associació molt vale. jove, la veritat.
Vale.
Llavors, bueno, què fem a Asfatac? Clar, nosaltres hem passat per tot això... En alguns casos estan passant encara per tot això. Coneixem de primera mà el que pot sentir una família quan té el seu fill, no?, en aquesta situació.
I això, possiblement, Maria, si em permets, és un tema força inesperat, no?, que tu tens el teu fill, la teva filla, que va al col·le, va a formació professional, possiblement vagi a la facultat o no, o faci un curs concret, i comences a veure comportaments estranys a casa...
Clar.
...que tu desconeixes pel seu entorn... Vaig a estudiar, igual la persona no va a estudiar, vaig a fer això, igual no saps. Hi ha moments que físicament desconnectes del teu fill, de la teva filla, i desconeixes què és el que fa. I per molt que preguntis, dirà, no, tot bé, tot bé, tot bé.
Clar, passa que quan arriben a aquest punt sí que és cert que et dones compte perquè a l'escola comencen a tenir pues, comportaments que no són adequats, et truquen de l'escola... després veus que canvien una mica, comencen a canviar d'amistats, però clar, tu quan estàs en aquesta situació el que fas és bueno, pues anar al metge capçalera, no? Clar, aquí, bueno, pues psicòlogo, no? Un psicòleg que a hores d'ara et donen una hora cada dos mesos, no?
Sí, 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 sí.
Llavors hem de pensar que aquests nens necessiten un altre tipus de tractament i, malauradament, molts casos han d'acabar ingressats. Estem parlant que un ingrés hospitalari d'un nen, pues, si té la sort que està a segon o tercer de l'ESO, té una subvenció.
Ah, sí?
Sí.
I això qui ho ha decidit? Sanitat o qui ho decideix?
És a través de l'assegurança escolar.
Vale.
Vale? Vale. Parlem que amb la subvenció un ingrés hospitalari són 1.400 euros al mes.
Un ingrés hospitalari?
Sí, clar, amb la subvenció. Si aquest nen està primer de l'ESO...
Però, perdona, Maria, és un ingrés hospitalari, em dius que el nen ha d'anar a un hospital o a un centre?
A un centre.
A un centre, eh?
A un centre, sí.
I això costa 1.400 euros.
Bueno, si el nen està a segon o tercer
o
a l'ESO.
Sí. I si està a primer o a un estudi superior?
Doncs pues són 4.000 i pico d'euros. Llavors, clar...
A veure.
No
entenc la diferència. Explica-me-la, que no entenc la diferència. Per què?
Pues perquè la subvenció és a través de l'assegurança escolar. Llavors, si el nen està cursant segon o tercer de l'ESO, té dret a aquesta subvenció.
Vale.
Però només són 2 anys. Clar, si el nen va primer o quart de l'ESO o té una altra edat, pues són 4.000 i pico d'euros cada mes.
I no hi ha subvenció?
No. Què passa? Que ni tan sols amb la subvenció hi ha moltes i moltes famílies que no poden assolir aquests diners.
Perquè, perdona, ja si ho he entès bé, que a mi sóc una mica... el cost és de 1.400 o de 4.000?
No,
és a dir, si el nen o la nena va a segon o tercer d'ESO...
I està estudiant.
Això costa 4.000 i la subvenció és...
Clar,
dir, de 1.400, per tant, tu has de posar la diferència. O no?
La família posa els 1.400.
La família posa 1.400. Vale. Fins a arribar... Fins a arribar a 4.000.
Clar.
Vale. O sigui, sempre costa 4.000.
Sí.
Vale, sempre costa 4.000 i a segon i tercer et donen una subvenció de 1.400.
Sí.
Bueno, vale.
Sí. Clar, què passa? Que moltes famílies no poden assolir aquests imports.
Normal.
La conseqüència és que el nen es perd i estem parlant que poden acabar delinquint, que si això no es tracta, aquests trastorns es cronifiquen i en molts casos acaben morts. I estem parlant de molts i molts nanos que es troben al carrer perquè les famílies no saben, les famílies estan totalment desesperades. Llavors, què fa? Es fa atac en un primer moment quan la família arriba a nosaltres, fem un feedback, a veure en quina situació es troba aquesta família.
Quan dius la família arriba a nosaltres, vols dir que una família i el partner de nosaltres estàs parlant d'Asfatac.
D'Asfatac, eh? Vale. Sí, uh-huh. Sí. Fem primerament un acompanyament emocional, perquè és cert que pues, bueno, nosaltres hem passat per tot això, sabem el que està sentint aquesta família, sabem que hi ha molt dolor, hi ha molta frustració, hi ha molta culpa.
Maria, i aquest primer contacte acostuma a anar el nen o la nena? Nen o nena?
No, nosaltres parlem amb les famílies.
Vale.
Vale? Llavors, clar, trobar-te en aquest moment, no?, a una persona que t'entén, que no et jutja, vale? Perquè també jo he de dir que en aquesta societat, les famílies que tenim fills en aquesta situació, ens sentim molt jutjats, no? Perquè de seguida et diuen...
Les etiquetes.
Pues, que mal educado, cómo lo habrás educado...
Seguro que el padre, seguro que la madre...
Correcte.
Seguro que no hacen caso.
I no és així, vull dir, et puc assegurar que he conegut moltes famílies, i són famílies que hi ha mestres, hi ha fins i tot pues, gent molt ben posicionada, i que l'únic que ha fet és... Bueno, estima els seus fills per sobre de tot. Llavors, a partir d'aquí, no? Quan ja ens han dit, no? Pues en quina situació es troba, nosaltres el que fem és intentar redirigir aquesta família, no? Al professional que en aquell moment necessita. Malauradament, de moment, passa per la privada. Nosaltres col·laborem amb molts centres de psicologia de tot Espanya. Hem de dir que hem obert delegació a Madrid, a Màlaga, a València, a Aragó, a Galícia...
Centres de psicologia privats.
Sí. Sí, perquè és que la pública no... És que no té recursos.
Bueno, llavors... no aplica recursos.
Bueno, és que... Sí, bueno, recursos té, però...
La meva opinió és que recursos hi ha. El que passa que igual es poden dedicar a fabricar nanosatèl·lits de la NASA o a... No? Sí. O a fabricar... Sí. O destinar aquests diners a altres tipus de despeses. És a dir, però que els té, però no els aplica.
Mira, aquí a Catalunya, es fa TAC, no? Estem molt contents perquè hem aconseguit estar dintre del PAISA-MAEC. El PAISA-MAEC és el Pla d'Abordatge Integral de Salut Mental i Addiccions d'Elevada Complexitat. És un pla pilot que s'està fent aquí a Catalunya, des de la Generalitat, que dirigeix la Magda Casamitjana.
Sí.
Jo vaig estar fent-li una entrevista l'altre dia i de veritat que vaig sortir d'allà amb moltíssima esperança, perquè el que volem és que des del primer símptoma que mostra el nen i vagi a la Seguretat Social, pugui haver una figura que pugui detectar que té, que aquest nen...
Si això va en sèrio o... No, no en broma, evidentment, però si això pot anar més enllà o no.
Correcte, no? I que a partir d'aquí hi pugui haver-hi un full de ruta amb diferents professionals que puguin entendre, o sigui, puguin atendre tant el nen com a la família. Perquè és que la família és una figura molt important dins del tractament del nen.
Si em permets, l'única.
Sí, sí, clar. Perquè no... No sabem, vull dir, estem desbordats. No sabem què passa, ningú ens explica. I som pares i som persones al final, no? Llavors, nosaltres el que volem és que aquest pla pilot es pugui extrapolar a la resta de comunitats autònomes, perquè al final això és un problema que passa a tot Espanya.
Sí, sí, no passa aquí només.
Correcte. I aquesta, bueno, aquest és el nostre objectiu, que puguin tenir recursos des de la pública. Entenem també, estem treballant junt amb Educació, amb Justícia i Afers Socials, perquè, clar, ens trobem que quan un nen a l'escola ens comporta malament, el que fan és fer-lo fora.
Sí.
Llavors els pares treballen. El nen on acaba? Al carrer.
A casa no es queda, rep trucades, rep tal, al carrer, s'ajunta...
Comença a consumir, comença a fer petits robatoris per poder consumir, perquè els pares ja, com veuen coses estranyes, ja no donen diners, i acaben en processos judicials. Vull dir, tenim un problema.
Tenim un gran problema.
Clar. Molt gran, i es fa TAC, lluitarà perquè aquests nens, perquè, Sergi, és que són bons nanos, t'ho puc assegurar, vull dir, he conegut a molts nens i tenen un cor increïble, passa que estan perduts, no saben gestionar les seves emocions, tenen molta ràbia dins, molta ira, no saben canalitzar-la, no s'entenen, i aquesta societat no té empatia i no els ajuda.
Mira. Quants pares heu sentit que han anat a l'ASFATAC que ha dit, no sé què hem fet malament?
Puf.
Tots. No sé què hem fet.
Mira, venen amb moltíssima culpa darrere. Al final, t'ho he dit abans, el que tu fas amb el teu fill, que és el que més estimes del món,
hombre,
ho fas amb tot l'amor, no? I llavors no saps en quin moment aquest nen... S'ha perdut.
Ha començat a mini-separar-se dels pares.
Clar, nosaltres, clar, diem, s'ha de treure la culpabilitat i hem de transformar aquesta culpabilitat en responsabilitat. Mm. Què hem de fer pel nostre fill? I des de la meva posició de mare o pare,
sí,
què puc fer jo per ajudar aquest nen? Independentment de les conductes que tinguin.
És un tema complicat, però a la vegada interessant. Gràcies, Rosa, per la teva presència a aquest estudi. Gràcies a tots per escoltar aquest programa. M'ho he passat molt bé parlant de problemes que hem de solventar entre tots. Entre tots. Recordeu això, entre tots. I tots ens veurem demà a l'antiga fàbrica d'Am, Estefania Nervis, més que fa una hora o menys?
Més.
Més, molt més, bé. Més, així més. Està, així està.
Més.
Així tenim nosaltres el campament. Gràcies, família. Fins demà. Fins demà. No
aquest i altres programes, quan vulguis i on vulguis, a la ràdio a la carta de radioestel.cat.